hem sabut fa poca estona, segons les autoritats ucraïneses, les tropes russes s'han apoderat de la central nuclear de Zaporilla, això després de bombardejar-la. Es tracta de la central nuclear més gran d'Europa, al sud-est del país, i els projectils han provocat un incendi en el recinte nuclear que ha cremat uns 2.000 metres quadrats. Clar, el foc ha estat apaivagat, i apagat, però clar, i que, segons diu l'Agència Internacional, no hem de patir, de l'Agència de l'Enginyeria Nuclear, no hem de patir. Per això, però clar, no hem de patir, però patim. Per això, per aquesta hora, volem endreçar-nos encara més i volem parlar amb el director de la Divisió d'Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya, Lluís Batet. Senyor Batet, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Ens hem de preocupar primer per l'incendi i segon perquè les tropes russes controlin aquesta central nuclear? És a dir, això què podria comportar?
Jo crec que no ens hem de preocupar ni per una cosa ni per una altra, com a fets concrets. Potser preocupa més el fet de que una central nuclear es pugui considerar un objectiu militar, però l'incendi que hi ha hagut a la central, per la poca informació que s'ha destil·lat fins ara i pel que he pogut trobar, no ha afectat cap part de cap edifici principal de la seguretat. Eren en un edifici auxiliar i segurament prou lluny de la part energètica de la planta. Això sí que és no ho puc assegurar, però l'incendi s'ha produït sobre un edifici auxiliar. Per tant, el que veig és un alarmisme que s'ha generat per aquest fet que segurament era gratuït.
Ja, això és una bona notícia que ens digui que sigui gratuït. De fet, que això sí, com estem en època de guerra, cadascú llença les opinions i a vegades cada vegada com més grosses millor i com més gruixudes millor, de fet.
Sí, senyor Basté, jo crec que aquí està el problema. El missatge del govern ucraïnès ha estat, diguem, catastròfic o, diguem, apocalíptic en el sentit de que, bueno, sí que ha estat una agressió, probablement perquè hi havia lluita allà, no, això no li sé dir, però l'edifici afectat era lluny de la part de seguretat de la planta. Que això és, genera una certa preocupació, sí, és a dir, si hi ha alguna cosa que passa a prop de la planta és de desviar recursos per fer-hi front, i, per tant, sempre comporta un augment en el nivell de risc. Mm. Però no hi ha hagut en cap moment perill radiològic.
Ja. Sí que, i per això, ja que fan missatges apocalíptics, deixin dir un missatge apocalíptic. Lluís Batet, que ha dit aquesta nit el ministre d'Afers Exteriors d'Ucraïna, és un missatge que, vist aquí, sembla apocalíptic, Diu, però no sé si això sí que és real, que si aquesta central nuclear explota, estem parlant de la més gran d'Europa, ens diuen, el desastre seria 10 cops pitjor del que va ser Txernòbil. Això és veritat o no?
És que la premissa inicial és falsa, no? No explotarà aquesta central. Si arribés a passar un efecte d'aquestos, no sabria dir-li si serà 6 o 10 cops pitjor. Dubto que ho fos tant, fins i tot. Però això és una central nuclear que té 6 plantes o 6 reactors que estan separats entre ells. O sigui, en cas de que hi hagués un accident amb una explosió, es podria en un dels reactors. Per tant, estaríem parlant d'una cosa molt semblant de mida el que era el reactor de Txernòbil. De fet, Txernòbil sí era més petit. Però són reactors d'una altra tecnologia. Recordeu que Txernòbil va ser una explosió molt gran produïda per un accident de sobrecriticitat. El reactor va començar a generar molta més potència i al final hi va haver una explosió de vapor violentíssima des de dintre del reactor que va llançar una gran quantitat de residus radioactius a l'atmosfera. En aquest cas, per fer dany a un reactor, aquests reactors són de tipus d'aigua a pressió. És un tipus de reactor molt diferent del que era Txernòbil. Estan protegits per una contenció de formigó de més d'un metre de gruix, reforçada. I, o sigui, fer dany extern sobre un reactor d'aquest tipus amb missils de guerra convencionals, abans de que el dany pogués arribar dintre, la planta ja estaria apagada.
Ah, això és molt interessant. Per tant, és que ha dit una frase... Perdó, ha dit dues paraules abans que me les quedo i em sembla que me les tatuaré. Que diu, no explotaran.
És que no... fins i tot el reactor de... No explotaran. El que poden fer és trencar-lo. Trencar-lo i que s'alliberi material radioactiu des de dintre, però no poden explotar.
Perfecte, queda clar.
Pensem que l'accident de Txernòbil és un accident molt, molt desafortunat que es va produir perquè una tecnologia diferent i perquè es van desconnectar sistemes de seguretat. En aquest cas, ara mateix estic especulant, per tant, no m'ho prenguin, però pensin que si en algun moment es produeix algun impacte sobre la contenció, són contencions que estan preparades per resistir l'impacte de l'avió més gran que pugui estar volant directament.
Clar.
Sí, la contenció no aguantarà, no resistirà el cop, però aguantarà prou per protegir el que hi ha dintre.
Lluís Batet...
Seria com una estructura d'un cotxe.
Lluís Batet és el director de la Divisió d'Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sempre quan passen unes coses... A la vida, quan passen coses, has de trucar quin sap. Jo li vull fer una pregunta. Està escoltant o llegint moltes barbaritats respecte a les centrals nuclears en aquesta guerra?
Llegeixo molt sí, però molts missatges venen esbiaixats perquè es produeixen per part d'Ucraïna, no? Que llavors intenten, jo crec que hi volen posar més pa que formatge, també pot ser per propi desconeixement. Sí, recordem que quan hi va haver la catàstrofe de Fukushima, un ministre de la Comissió Europea va dir que això era una catombe, no? I el món segueix funcionant i rodant, Per tant, això és per desconeixement, potser sí, o l'altre són missatges que encapçalen a l'emoció, a la reacció internacional. No li sabria analitzar, això ja caldria una lista puesta.
Sí que és veritat que després que Macron ahir parla amb Vladimir Putin per telèfon, l'Elisi va fer un comunicat on va dir que, segons va comentar Macron, el pitjor encara ha d'arribar. Clar, i molta gent quan diu el pitjor encara ha d'arribar, diu, bueno, aquí pot haver algun atac nuclear. Clar, és possible un atac nuclear realment?
Això també entra dintre de la geopolítica i no hi sabria analitzar realment. La possibilitat de que alguna persona apreti el botó i llanci un missil, suposo que hi és, però és que tampoc conec com funciona. Això,
sí.
Jo crec que aquí necessitaria un analista militar.
Sí. No, sí que és cert que a nivell energètic li vull preguntar què passaria si una central nuclear com aquesta, que genera un 25% aproximadament de l'energia que fan servir els 40 milions de ciutadans d'Ucraïna, deixés de funcionar.
Bé, no soc coneixedor del sistema energètic ucraïnès, i més del sistema elèctric. Quan tens una central tan gran que deixa funcionar, si tens possibilitat has de tirar de gas i de carbó immediatament, i si no tens les centrals preparades has d'importar energia o començar a fer retallades. Recordem el cas de Japó. El cas de Japó va ser un exemple paradigmàtic d'això. La Japó produïa el 30% de la seva electricitat amb energia nuclear i després del terratrèmol i subsequent accident, el pacte de Fukushima va decidir aturar els reactors. En aquest moment va començar, tenien la capacitat per generar electricitat amb carbó i gas, ho van fer, va augmentar la importació, va augmentar el cost de l'electricitat, però amb això no n'hi havia del tot i van començar a reduir, van fer mesures d'estalvi energètic sobre la marxa.
Per tant, interpreto el que em comentava, senyor Lluís Batet, que interpreto, que després del que va ser el desastre de Txernòbil, la seguretat de les centrals nuclears a nivell europeu i a nivell mundial, i evidentment també d'aquestes que estem parlant, han millorat en seguretat, vaja, no m'atreviria a dir un 100%, però clarament han millorat en seguretat.
Sí, pensi que l'accident de Txernòbil de l'any 86 va passar amb un reactor dels quals hi ha molt pocs ara mateix del tipus i molt lluny de la tecnologia que es feia servir a Europa. El que sí que va tenir, més que un augment en la seguretat de la tecnologia en si, es va produir un canvi en la manera d'entendre el funcionament de les plantes. És a dir, va posar més esment en el que ara s'anomena la cultura de seguretat. Sí, en com s'organitza, com s'estructura l'organització al voltant de la seguretat de la planta.
El Tian Rima...
I per tant, sí, que la resposta, perdoni, que m'anem a parlar blanc, la resposta sí, les centrals són més segures.
Perfecte, perfecte. Perdó, Tian, endavant.
No, és que tenia una pregunta, però ja l'he fet, li faré d'una altra manera, però potser la resposta és la mateixa. Quan Putin amenaça amb el tema nuclear, o tenim la sensació que Putin pot fer servir armes nuclears, la imatge mental és la d'un senyor, que en principi no seria el més estable del món, que apretant un botó llença una bomba. Això m'imagino que no deu ser tan senzill com apretar un botó, que hi deu haver uns altres filtres, però clar, no sé si vostè té aquesta resposta o, com diu vostè, hauríem de parlar amb algú expert en temes de guerra, diguem-ne.
Com a mínim, deixem de dir que com a mínim hi ha d'haver dos botons. O sigui, no pot ser que tot depengui d'una sola persona. Això o sigui, hi ha d'haver dues claus, dues persones diferents en llocs diferents que fegin a l'acte alhora per activar una situació d'aquestes. Com a mínim. Per altra, tampoc conec quina és l'estructura de la Unió Soviètica, tampoc conec massa bé l'americana, però em figuro que abans de llançar una d'aquest tipus hi ha d'haver algun comitè o algun òrgan de poder representatiu que prengui la decisió d'autoritzar-ho. No sé si ara sí és el cas.
No sé si algú més, que com no veig a la Glòria i no veig en Jordi Bosch, si algú ha de fer alguna pregunta, i si no...
Sí, jo voldria... Simònia. Li voldria fer una pregunta tornant al tema de la central nuclear, el que ha originat aquesta entrevista. Suposant que es produís un accident nuclear en aquesta central o qualsevol de les altres que hi ha en territori ucraïnès, una cosa que ens va ensenyar Txernòbil és que la radioactivitat no té passaport, no creua fronteres, i que l'aire va ser el principal transmissor de les partícules radioactives. Ho vull dir perquè si es produís un atac o un accident, un dels principals afectats seria Rússia, entenc, no?
Sí. Bueno, depèn de com ho filmen en el moment i com se seqüencien el temps la dispersió de la radioactivitat. Evidentment, jo crec que seria disparar-se al peu fer un atac d'aquestes amb una central nuclear. Això m'inclino més a pensar, tampoc ho sabem, perquè la informació ens arriba molt esbiaixada i més a mi que aquest matí, que l'últim que m'esperava seria escoltar la ràdio a parlar d'això. Aquí hi havia segurament defensa militar al voltant de la central, hi ha hagut lluita, han disparat algun projectil que ha afectat algun edifici auxiliar i aquí s'ha acabat tot des del punt de vista de la seguretat nuclear. En altres guerres hi ha hagut llançament de bombes, s'anomenen bombes de grafit o bombes toves, per inutilitzar la part elèctrica de les centrals convencionals i així perjudicar l'enemic deixant-lo sense llum. No sé si aquí hi ha hagut alguna cosa. D'aquesta sembla que no, perquè, segons diuen, segueixen generant electricitat de manera normal. I no crec que sigui aquest el cas. A més, m'inclino que hi ha hagut una batalla a la vora de la central i hi ha hagut danys. Pel que diu de la radioactivitat, sí, Rússia seria afectada, però bueno, hem de pensar que la quantitat, un cop tens un reactor aturat de manera estable, si en fuites, la quantitat de radioactivitat que pot escapar és bastant petita.
Molt bé. Jordi, alguna cosa?
Sí, bon dia. Només fer un comentari, és a dir, al marge d'aquesta incidència, és a dir, que el tema de l'energia nuclear torna a estar en primera línia, és a dir, i no sé si és el moment, però sí que sí ens pot fer un apunt, perquè en un moment donat en què hi ha tot el tema d'intentar canviar el tipus d'origen d'algunes energies perquè es considera que són brutes, el tema de la major eficiència de l'energia aconseguida per via nuclear, però també aquesta por que va ser tan present als anys 70, 80, 90 respecte a les nuclears, el tema de Txernòbil després, el fet de que molts estats van decidir tancar, ara alguns estan decidint reobrir. Evidentment, com viu vostè com a expert aquest debat permanent i aquestes novetats sobre el debat de l'energia nuclear?
De manera preocupant, vostè ha posat el dit a la llaga i li agraeixo, perquè jo crec que aquest és el tema ara mateix, com afectarà aquesta percepció de la possible percepció de les nuclears com un objectiu militar, no? El seu desenvolupament futur, no? Quan ara semblava que finalment Europa havia decidit posar l'etiqueta de verda, admetin-me la... jo crec que la nuclear pot ser tan verda com les renovables, però no, ja entrarem en això, és problema, no, un altre moment. Però sí que el fet de... Jo crec que aquí pot generar un estat d'opinió és el fet de considerar que una nuclear es podia convertir en un objectiu militar. No? Això sí que és preocupant. O sigui, quan penseu que sempre que hi hauria hagut algun... quan hi va haver l'accident de Fukushima, semblava que hi havia d'haver un nou renaixement nuclear. S'estava pensant en aquell moment de construir moltes centrals nuclears al món. Fukushima va parar, no és que s'aturés la construcció, però es va parar aquella eufòria en aquell moment. Ara semblava que tornàvem a tenir un vent a favor per l'energia nuclear i es produeix aquesta situació, no? De dir, bueno, doncs tampoc, en cas d'un conflicte bèl·lic, no estan exemptes de risc, no?
Agraïm la presència avui aquí al Món RAC1 de Lluís Batet, director de la Divisió d'Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat un plaer escoltar-lo. Lluís Batet, gràcies.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Gràcies.